Rafa Artú, que és el director de l'Institut Metabòlic de Sant Joan de Déu.
Bueno, concretament del servei de bioquímica de la part de malalties metabòliques.
D'acord, estem aquí a Sitges, a l'Esports Bars. En una estoneta es farà la presentació de la sisena cursa de Corre per ells. A Sitges la coneixem bé pel cas de la Candela, no? Aquesta nena sitgetana que pateix, que té aquest trastorn metabòlic. I enguany ens interessa, doncs, ens agradaria saber en què tots aquests diners que s'estan aconseguint a través de la cursa Corre per ells, en què s'estan destinant o a on s'estan destinant i en què s'estan invertint. I en aquest cas m'han dit que ets la persona apropiada per explicar-nos-ho perquè tenen un objectiu concret, no?
Sí, de fet, l'objectiu concret és desenvolupar un sensor que permetrà fer la mesura en aquest cas de la fenilalanina, però també d'altres aminoàcids i d'un compost que es diu amoni, al domicili dels pacients. I fins ara, aquesta possibilitat sols és possible als hospitals de tercer nivell, en laboratoris altament especialitzats, i això, un dels problemes que té és que la mesura es fa cada 15 dies, cada mes, en el millor dels casos, o bé quan els pacients estan descompensats o estan malalts. L'objectiu últim de la història seria que la monitorització de la malaltia s'assemblessi el màxim possible a la diabetis. Un dispositiu d'aquest estil per fer una mesura, una punxada del dit a casa, d'una forma còmoda, ràpida i senzilla, i el que estem fent ara és desenvolupar la part tècnica d'aquest dispositiu, del qual aquest projecte està financiat per el Ministeri d'Economia i Competitivitat, concretament per l'Institut de Salut Carlos III, que és l'òrgan que controla part de la investigació sanitària al país, i que ens ha donat suport per desenvolupar la part tècnica, reactius, aparells, però no per la part de personal. O sigui, arribant a la teva qüestió, nosaltres estem utilitzant els fons recaptats per les curses per una cosa molt important, que és el suport de personal per desenvolupar el projecte.
Al final, sense treballadors, sense personal, el projecte no pot tirar endavant.
De cap manera. I a més, en aquest cas hem contractat ja una persona que està ubicada a la Universitat Autònoma de Barcelona, que és una persona llicenciatura en químiques, i serà la persona responsable de fer el disseny tècnic del dispositiu, i després nosaltres aquest dispositiu el validarem a l'hospital. Però en aquest moment els fons estan utilitzats per aquesta activitat.
Ara entrem més en més detall, però per qui encara no entengui bé o no sàpiga bé de què es tracta això del trastorn de la PKU i d'aquest dispositiu, estem parlant d'un dispositiu d'ús domèstic, com a la punxada d'elles que es fan els diabètics a diari, perquè entenc que les persones amb trastorn amb PKU s'ho han de fer setmanalment sí o sí, aquesta punxada, o sigui, aquest control és de per vida.
El control és de per vida, el que passa és que quan són petits, que el cervell és molt més vulnerable que en l'edat adulta, es fan els controls cada 15 dies o cada mes, el qual és probablement massa de temps entre un control i un altre, en comparació amb la diabetis, que és diari. La idea de disposar a casa d'aquest tipus de dispositius és que el control de la malaltia podria ser molt més proper, molt més estricte, probablement. Pensa que l'anàlisi en aquest moment de la fenilalanina nosaltres lo fem per un sistema molt complicat del laboratori, que és una cromatografia líquida, amb un sistema de detecció molt sofisticat, que òbviament és impossible de disposar no tan sol a casa, sinó inclús en hospitals petits o en centres de salut. La idea de desenvolupar aquest sensor seria per facilitar aquesta mesura d'una forma més continuada i sobretot més còmoda.
I això, quin seria el guany per les persones amb PKU?
El guany seria, en primer lloc, jo crec que ells ja tenen un coneixement prou important de la malaltia, però en aquest cas la possibilitat de fer un control diari o almenys cada dos dies donarà d'entrada molt més tranquil·litat. Però és que a nosaltres segurament ens donarà també un major coneixement científic de la malaltia, perquè fins ara disposem de controls metabòlics cada mes, cada 15 dies o cada dos mesos, i suposem que si tenim dades diàries o almenys cada dos o tres dies és possible fins que canvien els sistemes de control i els protocols de tractament en funció d'aquestes dades.
Pel que fa a la feina que esteu fent per tirar endavant, per realitzar que aquest dispositiu sigui una realitat, en quin moment us trobeu? Ara em comentaves que acabo de contractar una noia de la Universitat Autònoma, entre altres gràcies al finançament, no, els diners que porta la cursa, el Corre per ells. En quin moment es troba aquesta feina?
El moment és que el projecte va començar el gener d'aquest any, i ja hem fet les primeres proves de testar si el dispositiu funcionarà properament, i sembla que sí. El que passa és que estem encara molt lluny, tenim dos anys per fer la validació tècnica, i això voldria dir que hauríem de ser capaços de generar un dispositiu que sigui no massa car, que sigui evidentment fiable, que és el més important de tot, i després ja arribarà la part de lo que seria la validació mèdica d'aquest dispositiu, que és una història completament diferent. Nosaltres farem la validació tècnica i si tenim la possibilitat d'en 2 anys ser capaços de desenvolupar el projecte i tenir èxit en aquest sentit, després arribarà la segona part. De fet, la paraula projecte vol dir això mateix, que és algo que no està creat, que no hi ha ninguna cosa semblant al mercat, ni dispositius semblants per l'ús de pacients, i per tant és un projecte que podríem dir de risc, però pensem que serem capaços de fer-lo.
Comentaves ara, en 2 anys heu d'aconseguir fer aquesta obtenir aquesta validació tècnica del projecte. Què necessitareu al llarg d'aquests 2 anys? No sé si ho teniu calculat o pensat. Què necessitareu a nivell econòmic o no sé si a nivell tècnic de personal? Què necessitareu perquè pugui ser realitat?
A nivell econòmic ja tenim la part, com he comentat abans, tota la part de desenvolupament tècnic, que seria els reactius, petit equipament, proves que hem de fer al laboratori, les proves que fan a l'Autònoma de Barcelona. Inclús també tenim un enginyer que està treballant en la validació, en el dispositiu, en la part electrònica del dispositiu, que això voldria dir que no només serem capaços, no sé, tindríem que ser capaços de mesurar l'aminoàcid o l'amoni, sinó a més de transmitir aquest resultat automàticament via Bluetooth o un dispositiu similar a la història clínica del pacient, al mòbil del pacient, perquè les dades siguin fàcils d'obtindre i de manipular. Jo crec que per aquests 2 anys el més important, com he dit abans, és el personal.
Que en aquest cas el cursa com les curses com la de Corre Pareix us ajuda a finançar-lo, no? És a dir, a poder tenir els diners per contractar aquest personal. Sí. De moment heu contractat una persona, intenció és contractar-ne més?
Sí, hem contractat una persona 1 any, però clar, considerem que el projecte té 2 anys de duració i segurament se prolongarà una mica més perquè 2 anys és poc temps en termes de validació d'una cosa que és nova i probablement caldrà un any més. Per tant, el mínim imprescindible seria aquests 3 anys continuats de persona que ens garantitza a nosaltres que el dispositiu finalment arribarà o el podrem validar. Si hi ha sort i tenim més fons, la idea seria també poder donar més contractes de personal per la part de validació mèdica nostra de l'hospital o inclús per fer que aquest dispositiu tingui una utilitat més àmplia que no sol la fenilalanina, sinó la fenilquetonina, sinó altres malalties metabòliques, perquè de fet la idea que tenim amb el dispositiu és no tan sols mesurar la fenilalanina, sinó l'amoni, que és un compost que està molt relacionat amb moltes malalties metabòliques diferents de la fenilalanina, però que a més serviria com a mesura indirecta d'altres trastornos o altres aminoacidopaties semblants a la fenilalanina.
Per tant, entenc que sí, més diners, més accelerarà el projecte i més podrà créixer.
Hauria de ser així, sí.
Per la següent part, aquesta que és la part que em comentaves, la part de validació mèdica, estem parlant de aquí qui ha d'intervenir, aquí també fa falta un tema de finançament, de què estem parlant, en què consisteix aquesta validació mèdica?
Aquesta part és, i la pregunta és molt bona, perquè aquesta part probablement és la més complicada, perquè ara qualsevol dispositiu mèdic o nou s'hauria de validar per mitjà d'un estudi tipus assaig clínic. I aquesta història normalment ha de passar per l'Agència Espanyola del Medicament o per l'Agència Europea del Medicament en funció del tipus de dispositiu o de tractament que es vulgui validar. I ja aquí els temps poden ser una mica més difícils de calcular. No hauria de trigar massa temps. Aquí l'important és que el dispositiu funcioni. I una vegada que funcioni, que és la part més crítica, més complicada, l'assaig mèdic hauria de funcionar bé. Tenim diverses possibilitats, finançació privada, com sempre, i hi ha projectes de finançació pública que permetrien la possibilitat de fer la validació mèdica i, òbviament, també la incorporació de l'empresa privada. I de fet, en aquest projecte que tenim ara, era una obligació de la convocatòria que hagués una empresa privada biotecnològica interessada en el producte de cara a que finalment lo pugui donar suport bé econòmicament o bé buscant altres socis que donen suport econòmic al dispositiu.
La idea del biosensor, quan va néixer i com va néixer?
La idea del biosensor va néixer en diferents llocs, parts i persones, perquè de fet la pròpia associació de pacients, i jo vaig parlar amb Alfonso fa temps, ja tenien aquesta idea de buscar alguna forma de que a casa es pogués fer algo molt més senzill que anar a l'hospital o que enviar la mostra, que ara l'envien en un cartronet la gota de sang impregnada i nosaltres fent l'extracció. I nosaltres també teníem aquesta idea de dir, bueno, igual alguna cosa se podria fer de cara a la validació. El problema és que abans la medicina no tenia contemplat aquesta relació amb altres disciplines. I una de les coses que ha sigut molt bona en aquest projecte és que nosaltres en l'hospital, òbviament, pues, som metges, infermeres, biòlogos, bioquímics, però la gent que treballarà amb nosaltres, tant en l'Autònoma com en la Universitat Politècnica de Catalunya, són químics, enginyers, un perfil totalment diferent. Seria una metàfora dels temps moderns aquest projecte de dir, bueno, hem aglutinat gens de diferents disciplines que fa 5-6 anys ningú se lo pensava als hospitals.
Per tant, m'estàs parlant d'un projecte interdisciplinar,
sí,
i transversal, podríem dir, no? És a dir, que engloba àrees o aspectes, no només se senten la medicina, diguéssim, no?
Sí, de fet, van tindre una reunió fa un mes i va ser molt divertit perquè va arribar l'enginyer electrònic i els comentaris nosaltres no entendíem pràcticament res, perquè hi ha un canal, un altre canal, el potenciòmet, els químics exactament igual, ells tenen un coneixement químic molt profund, molt bàsic de les molècules i són capaços de fer aquests sensors que són capaços de detectar fenilalanina, amoni o una altra cosa. Nosaltres aquestes coses no les sabem en aquest moment ni les sapiguem mai. El que volem és utilitzar i col·laborar amb aquesta gent que té aquest coneixement i amb nosaltres. És aquest, tu l'has dit molt bé, aquesta multidisciplinaritat, aquesta investigació translacional, que és el que requereixen ara els temps moderns. Sí.
Per famílies com la de l'Alfonso i la Xavi, per la Candela, òbviament, que aquest biosensor sigui una realitat, òbviament els hi millorarà la qualitat de vida, abans ho comentaves tu. No sé, des del punt de vista mèdic, en tant que no pacient i no afectat directament per la malaltia o pel trastorn en aquest cas, què representa participar d'un projecte o aconseguir un repte com aquest, no? Què representaria en aquest cas aconseguir un repte com aquest?
Bueno, per nosaltres és important perquè, de fet, el nostre compromís és, una vegada que hi ha sortit el sistema, nosaltres ho valoraríem durant molt de temps al laboratori, perquè la responsabilitat és massa gran com per dir, bueno, ja funciona bé i ara porta-t'ho a casa i ja fa el control de malaltia, perquè les conseqüències podrien ser molt negatives pel pacient. Per tant, per nosaltres, en primer lloc, és molta responsabilitat i, per què no, està una mica de preocupació, però després, una vegada que siguem capaços de dir, oh, funciona bé, a casa, fer la monitorització, pues és una tranquil·litat perquè, el que he comentat abans, disposarem de moltes dades de seguiment i segurament es podrà fer intervencions més acurades, més properes al pacient, el que es diu ara la medicina personalitzada.
Els doctors i els professionals que esteu o participeu en projectes d'aquest tipus com de recerca, no? Al final d'investigació, fins a quin punt són importants les accions com les que estan fent l'Alfonso i la Charo amb les curses Corre per ells, no? Que mobilitzen tanta gent que al final aconsegueixen finançament i us permeten contractar una persona que pugui fer realitat un projecte.
No, són molt importants perquè a més no descobro ninguna cosa nova, que la financiació de ciència en aquest país pues, és la que és, i en altres països ja és molt més potent. I la financiació pública, encara que nosaltres som capaços d'aconseguir alguns projectes, moltes vegades no dona diners suficients. O dir d'una altra manera, la participació de les famílies quan ens expliquen i poden fer aquestes coses és absolutament fonamental, perquè o bé no es complementa l'activitat científica que tenim financiada per el sistema públic competitiu, o inclús que hauria la possibilitat de que sin cap projecte també hagués aquesta finançació. Nosaltres creiem que el fet de tindre un projecte ja financiat per règim competitiu que ens ha costat molt preparar i que ha competit en altres projectes i ha sigut financiat, li dona valor en el sentit de que podem demanar més tranquil·lament el suport d'ells, però de fet no cal perquè ells no es demanen el suport a nosaltres. És una gent molt activa i la realitat és que per nosaltres és boníssim tota aquesta història.
Ells no el demanen perquè, clar, d'alguna manera ells ho veuen dia a dia i el que fan, m'imagino que ells, és lluitar, no? Al final, ells lluiten per un familiar per aconseguir unes millores. En el vostre cas, la lluita és diferent, no és tant a nivell personal. No sé fins a quin punt també s'acaba convertint en una lluita personal.
Sí que s'acaba convertint al final en una lluita personal i jo, de fet, en el meu cas concret, jo soy metge, però treballo al laboratori, però els metges que treballen amb els pacients, ells els coneixen moltíssim i és unes visites continuades. I al final de la vida, de la vida pediàtrica, en el nostre hospital, al Sant Joan de Déu, quan arriben als 18 anys i fan la transició a altres hospitals, els metges finalment tenen el sentiment de que es perd alguna cosa i ja està una mica de preocupació, dient, bueno, van anar a un altre hospital, deixem aquest nen que fins al naixement fins ara hi ha anat força bé o molt bé, pues és una satisfacció i sí, el que dius tu és com una implicació personal en aquesta història.
Molt bé, doncs moltes gràcies i sort i bona feina.
A tu, moltes gràcies.